Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Hola, molt bon dia a tothom. La UGT i Comissions Obreres estan satisfets que el Salou Fest no s'implanti a Lloret de Mar. La postura dels sindicats va ser exposada en la manifestació feta divendres a la vila amb prop de 200 persones amb motiu del Dia Internacional pel Treball Digne. Allà van lloar l'actitud de l'Ajuntament en rebutjar el Salou Fest, però van assegurar que no és suficient i que fa falta més diàleg social. De fet, la marxa va començar a les portes de l'hotel Marina Sant, l'antic Selvamar, un dels establiments que van haver de tancar en descobrir-se que tenien la llum punxada. Des de la UGT van qualificar el seu empresari de pirata i, juntament amb Comissions Obreres, van concloure que cal mobilitzar-se en protestes com aquesta per poder tenir un treball més digne i dir no a les retallades. D'aquí a uns minuts escoltarem els representants dels sindicats, com ara Bartomeu Compte o Xavier Casas. És el tema d'obertura d'avui, dilluns 10 d'octubre. Comencem una nova setmana amb aquest i amb altres temes. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Doncs avui ens farem ressò de les paraules de Miquel Iceta, que dissabte va ser a Lloret acompanyat per la secció local del PSC. Entre d'altres, assegura que el vot negatiu del PSC a la investidura de Mariano Rajoy no provocarà el trencament de les relacions entre els socialistes catalans i el PSOE. Explicarem què és el mètode Lean Startup, que garanteix l'èxit de forma ràpida a l'hora de muntar una empresa. Entrevistarem l'emprenedor Llorenç Bové, que divendres vinent farà una sessió formativa gratuïta a Lloret. Això sí, requereix inscripció al SOM. A la segona part entrevistarem l'actor Paco Moreno, que es troba rodant el seu 12è llargmetratge, Les lleis de la termodinàmica, de Mateo Gil. La setmana passada va estar rodant unes escenes amb 500 extras a la sala La Paloma de Barcelona amb els protagonistes, dos actors que estan en alça, Berta Vázquez i Chino Darín. I per acabar, doncs ens fixarem en les activitats que posen un seguit d'associacions i que es duran a terme als centres cívics de Lloret. Una d'elles és la LIAT de Neus Dalmau, que ha ofert tres tallers sobre poesia, dibuix i història de l'art. En parlarem amb la mateixa artista.
També recordarem que demà serà a Lloret l'equip del síndic de Greuges per recollir queixes i consultes per part dels veïns, però heu de tenir en compte que cal demanar entrevista prèvia. I a més, us explicarem que avui hi haurà una projecció del documental Rumba 3 al Teatre de Lloret. Entrevistarem el director Joan Capdevila. Tot plegat aquí al Bon Dia Bona Hora. A la producció Rosa Giral i qui us parla Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Comencem repàs de titulars explicant que hi ha hagut un incendi que ha cremat la cuina de la xurreria del Rieral aquí a Lloret aquest diumenge a la tarda sense fer, afortunadament, cap ferit.
Això sí, es van haver de confinar els veïns de l'edifici a causa del fum fins que va acabar de ventilar l'immoble. El foc es va apagar ràpidament i només va afectar la cuina de l'establiment. Tot indica que l'hauria causat el sobreescalfament de l'oli de la cuina.
I sortim ara de Lloret. I fem un punt de vista a l'actualitat catalana, explicant primer de tot que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, confia que la CUP avalarà els pressupostos per responsabilitat després de l'acord pel referèndum.
Junqueras avisa que no es pot afeblir una de les parts de la cadena de confiances que s'ha establert entre el govern i els anticapitalistes. El vicepresident també recorda a la CUP que aquests elements que han aconseguit acordar i els pressupostos formen part de tots dos d'un paquet que considera que tothom té voluntat de convertir en un compromís complet.
Queden poc més de 3 setmanes perquè acabi el termini per investir un president o anar a terceres eleccions i la comissió gestora que dirigeix el PSOE encara no té tancada la data del Comitè Federal.
El seu president, però, ha avançat que esperaran que abans se celebrin les primàries del PSC d'aquest dissabte. El PSC es mostra partidari de mantenir el vot negatiu a Rajoy, però per la seva banda el president de la gestora del PSOE confia que els diputats catalans no trenquin la disciplina de vot si finalment el comitè opta per l'abstenció.
Als Estats Units, segon debat entre Clinton i Trump, ple de tensió i amb desqualificacions mútues.
El cara a cara està marcat per l'escàndol que ha generat uns comentaris masclistes i obscens del candidat republicà sobre les dones que no li han passat factura. No queda clar qui ha guanyat, però sí que Trump s'ha salvat. Ara queda un mes per les eleccions.
Si obrim plana de societat, veiem, per exemple, que el calendari laboral del 2017 tindrà la majoria de festius en dilluns i divendres.
La Generalitat ja ha publicat el calendari oficial de festes laborals per l'any 2017. Molts dels festius cauen en divendres o dilluns i això permetrà fer caps de setmana llargs. El 15 d'agost cau en dimarts, el 12 d'octubre en dijous i el 6 i 8 de desembre en dimecres i divendres. En aquests casos hi ha la possibilitat de poder fer un pont.
També és notícia que la pastisseria Canal de Barcelona ha multiplicat per 8 les vendes del millor croissant, després que un jurat d'experts del Gremi de Pastissers l'escollís el millor croissant de l'Estat.
Dissabte se'n van vendre 1.700 unitats i la pastisseria ha hagut de contractar més personal per fer front a la demanda. El jurat en valora el pes, el color, que és cruixent i que té uns alveols ben regulars.
Seguim amb més notícies de Plana de Societat. Troben mort un home de 64 anys amb signes de violència en un polígon industrial de Palafolls.
Els Mossos van rebre l'avís d'un testimoni que alertava que hi havia una persona morta amb un fort cop al cap a l'antic camí de Tordera. La víctima és de nacionalitat alemanya.
La policia ha identificat 6 dels 12 menors de 12 a 14 anys que van agredir una nena de 8 anys a Palma.
La policia fa una crida a la calma i la serenitat perquè aquests últims dies s'han difós rumors inexactes sobre el cas. La pallissa a la nena es va produir a l'hora del pati a l'escola pública en Sant Turmeda de Palma.
La nena va estar ingressada tot un dia a l'hospital amb lesions com despreniment de ronyó, fissura de costella i hematomes a tot el cos. Seguim amb més notícies. Dues persones han mort per un atac d'un home que ha disparat contra els vianants a Jerusalem.
Les víctimes són una dona de 60 anys i un agent de policia, i també hi ha 5 ferits més. El grup islamista Hamas s'ha felicitat per aquest atac, subratllant que això demostra que la intifada continua viva.
A l'Índia també ha mort una nena, en aquest cas, després de seguir un dejuni de 68 dies.
La policia de l'Índia acusa d'homicidi voluntari als pares de la nena de 13 anys que segueixen la religió i els rituals de l'antiga religió del jainisme. Moltes associacions defensores dels drets dels infants s'havien mobilitzat per demanar la imputació de la família com a responsables del dejuni seguit per la nena.
Tornem a Catalunya per ressaltar que el Barcelona Games World ha batut expectatives amb més de 120.000 visitants en la primera edició.
La previsió era rebre uns 90.000 assistents, però n'hi ha hagut 30.000 més. Entre tots han jugat 500.000 de partides de videojocs en els 4 dies que ha durat l'esdeveniment.
Charango ha cedit els drets de Compta amb mi per ajudar els nens amb malalties sense cura.
La cançó de Charango il·lustra un vídeo que explica el projecte de crear una xarxa que coordini l'atenció pal·liativa en l'àmbit de la pediatria. Cal tenir en compte que un miler de nens i adolescents a Catalunya tenen malalties terminals amb necessitats pal·liatives específiques.
En l'àmbit cultural, la Generalitat es repensa la decisió de no declarar bé cultural d'interès nacional al monestir romànic de Sant Ruf.
Historiadors i experts en art van posar el crit al cel per la decisió que va començar una campanya a través de les xarxes, reivindicant la importància d'aquest monestir.
Isaac i la Cuesta i Issa Campo proposen a La propera pell un thriller narrat per personatges amb vides semblants a les nostres.
La cinta, protagonitzada per Emma Suárez, Àlex Moner i Sergi López, explica el retrobament d'un jove desaparegut amb la seva antiga vida i els recels que això genera.
I obrim ara a Plana Esportiva, parlem de futbol. El Girona empata amb el Cádiz i suma un punt que el manté en posicions de play-off descens.
Els de Pablo Machín no han pogut marcar cap gol a domicili i suma en un punt que els manté en sisena posició en solitari i en zona de play-off descens.
Gerard Piqué anuncia la retirada de la selecció espanyola després de la polèmica amb les mànigues de la samarreta.
En el partit d'Espanya-Albània, Piqué no lluïa les mànigues de la samarreta a la franja amb els colors de la bandera espanyola i això ha generat molta polèmica a les xarxes socials. Però des de la Federació Espanyola de Futbol han defensat el jugador explicant que la samarreta que portaven al partit, que per cert era la mateixa que Sergio Ramos, no té aquestes franges.
Tot i així, Piqué ja ha anunciat que es retirarà després del Mundial de Rússia. I pel que fa al partit, Espanya ha tornat d'Albània amb una victòria imprescindible per 0-2.
Els gols han estat obra de Costa i Nolito.
I en Fórmula 1, Nico Rosberg guanya a Suzuka la seva 9ª cursa de l'any i es distancia més del seu company Lewis Hamilton.
El pilot alemany suma el seu 9è triomf de l'any i el 23è de la seva carrera. Amb aquesta victòria, Rosberg ja té 33 punts més que el seu company Lewis Hamilton en la classificació del Mundial.
I amb aquests titulars ens situem exactament a les 8:09.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montalitos a 1,20 €. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972-36-1016. Pàrquing gratuït.
Durant tot el mes d'octubre, l'Associació de Bars i Restaurants de Lloret, el Gremi d'Hostaleria i Lloret Turisme organitzen les 14enes jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art. Tasteu una gran varietat de menús de peix i marís de qualitat que podreu gaudir en 23 dels millors restaurants i hotels de Lloret de Mar. Amb cada menú de la cuina del peix de l'art obtindreu una entrada gratuïta als jardins de Santa Clotilde i una entrada i consumició gratuïta al Gran Casino Costa Brava. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a www.lloretdemar.org.
Agafo el cotxe i de sobte el motor em falla. Penso, tinc el dia perdut? No, el que tinc és l'assegurança d'auto del RAC.
Gràcies a la nostra àmplia flota de vehicles taller, resolem al moment el 90% de les avaries perquè puguis continuar el viatge. Contracta la nostra assegurança d'auto i si no has tingut cap multa l'últim any, t'estalviaràs 100 euros. RAC, hi som per ajudar.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu, tant de dia com de nit, una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa un nou taller de formació d'emprenedoria i empresa. Aquesta edició està dedicada al mètode Lean Startup, una forma de començar un negoci amb poca inversió i amb la qual es poden arribar a aconseguir grans resultats en molt poc temps. Aquest mètode aclareix els misteris de l'esperit emprenedor i revela que la genialitat no és l'únic ingredient necessari per l'èxit. Proposen un procés que es pot aprendre i replicar. Us esperem divendres 14 d'octubre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972 34 97 15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat formació.
El dimarts 11 d'octubre, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya serà a Lloret de Mar. Per fer consultes o presentar queixes, cal concertar cita prèviament trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviar un correu electrònic a síndic@síndic.cat. Les consultes o queixes han de ser contra una actuació de l'administració pública o empreses que presten serveis d'interès general com llum, aigua i gas. El dimarts 11 d'octubre, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya atendrà les visites al Centre Cívic del Rieral, carrer Joan Fuster i Hortells 14, cantonada Avinguda Rieral.
Ja segueixes les promocions a través de Facebook de la ràdio? No saps el que et perds. Visita el Facebook de Nova Ràdio Lloret i emporta't un munt de premis. Només has d'omplir les teves dades personals al formulari que hi trobaràs i sort! Munta-t'ho bé i passa pel Facebook de la ràdio de Lloret de Mar. Més fàcil, impossible.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom, benvinguts al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar, al 90.2 de l'FM. Ara mateix falta un minut i ens plantarem a un quart de nou del matí i comencem a desenvolupar-vos les notícies que us hem presentat en portada. I el que comencem explicant és que Comissions Obreres i la UGT estan molt contents que el Salou Fest no s'implanti a Lloret de Mar després que l'Ajuntament hagi rebutjat la proposta dels organitzadors.
Els sindicats van expressar la seva postura en la manifestació feta el passat divendres pels carrers de la destinació amb 200 persones amb motiu del Dia Internacional pel Treball Digne. Escoltem Bartomeu Comte, secretari general general de Comissions Obreres de Girona.
Perquè entenem que és un model de turisme que no ens convé, és un model de turisme que embruta la imatge de Lloret, que dona ocupació a molt poques persones i en un sector molt concret, i evidentment no és el tipus de Lloret, del turisme que necessita ni Lloret ni les comarques de Girona.
La marxa de protesta va començar davant de l'hotel Marina Sant, l'antic Selvamar, un dels quatre establiments que van tancar en descobrir-se que tenien la llum punxada. Xavier Casas, secretari general de la UGT a Girona, qualifica el seu propietari d'empresari pirata.
És molt difícil fer un pas endavant i és molt fàcil recular per una actuació concreta d'una persona que realment es dedica a la pirateria hotelera, com és aquest cas. Ho hem de circumscriure a això. No és símbol de tota l'hostaleria de Lloret.
La pancarta reclamant ocupació digna i dient no a les retallades va encapçalar la protesta que va passar pel centre de la vila fins a arribar davant de l'Ajuntament.
Segons els sindicats, aquest any han triat Lloret per fer-hi la marxa perquè representa un tipus de turisme que s'ha de canviar. Donem pas a Manuel García Murillo, de Comissions Obreres de Catalunya.
Que no nos podemos estar callados. Que la lucha continúa, que tenemos que pelear, que tenemos que luchar y que tenemos que conseguir mejorar las condiciones de vida y trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de Lloret y de todo el Estado.
La manifestació va comptar amb els sindicalistes de la UGT i de Comissions Obreres, a més de representants de tres partits de Lloret, PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i en Lloret, si se puede.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més notícies. Són ara 1:15 de nou i diem que Miquel Iceta assegura que el vot negatiu del PSC a la investidura de Mariano Rajoy no provocarà el trencament de les relacions entre els socialistes catalans i el PSOE.
Realment és una situació molt convulsa. El PSOE va prendre una decisió equivocada, ha deixat el partit sense líder i en un cert moment de confusió i de dificultats. El PSC són partidaris de mantenir la nostra negativa a investir Mariano Rajoy i així ho farem. I el que volem és convèncer el conjunt dels socialistes d'Espanya perquè facin el mateix. La veritat és que en aquest cas podria acabar produint-se una discrepància, però això no té per què canviar les relacions entre el PSOE i el PSC.
Iceta afegeix que hi ha motius sòlids per no permetre la investidura de Mariano Rajoy.
Hi ha motius més que suficients per no avalar Mariano Rajoy, tant des del punt de vista de l'orientació de la política econòmica i social, com des del nostre convenciment que el PP de Mariano Rajoy és incapaç de lluitar contra la corrupció, i vist des de Catalunya un tema fonamental. Mariano Rajoy i el PP no han obert cap perspectiva de diàleg. Nosaltres creiem que no hi ha cap solució pel problema entre Catalunya i la resta d'Espanya que no passi pel diàleg i, per tant, de cap de les maneres podem abonar o avalar una investidura de Mariano Rajoy.
Miquel Iceta va fer aquestes declaracions dissabte al matí a Lloret de Mar, on es va reunir amb els militants de la vila per presentar-los la seva candidatura a la secretaria general del PSC.
Iceta està convençut que ell ja ha demostrat que és el líder que el partit necessita.
Jo crec que és que he demostrat al llarg dels dos darrers anys que sóc el líder que el partit necessita en moments de gran dificultat i de gran complexitat política com aquestos, i per tant vinc a explicar com veig les coses i a oferir-me per seguir liderant el partit a la propera etapa.
Respecte a l'aprovació de negociar un referèndum pel setembre del 2017, o si no s'aconsegueix fer-lo de manera unilateral, Iceta creu que és un engany.
Un engany. No es pot dir que es vol negociar un referèndum i dir que el farem de totes passades. No? Això no és una negociació. Jo crec que pot haver-hi bona voluntat, no la nego. Però quan un diu, jo penso fer un referèndum al setembre de l'any que ve, i mentrestant aviam si en negocio un altre, la veritat és que s'han pres una via unilateral que des del nostre punt de vista no resoldrà el problema, i encara ningú ha sabut respondre una pregunta molt senzilla. Què serà diferent d'aquest referèndum amb respecte de la consulta del 9 de novembre del 2014?
Sí, com sigui, el líder dels socialistes recorda que les eleccions del 27 de setembre ja van demostrar que a Catalunya no hi ha una majoria independentista.
A banda de venir a Lloret, dissabte Miquel Iceta també va fer campanya a Blanes, Girona i Figueres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Més temes aquí al Bon Dia Bon Hora. Són ara les 8 i 19. Parlem d'un mètode per crear empreses que, amb una inversió mínima i en poc temps, promet que el resultat serà tot un èxit. Porta per nom Learn Start i Learn Startup, i s'explicarà en un taller que es durà a terme aquest divendres aquí a Lloret.
Els participants aprendran com funciona aquesta metodologia i de pas coneixeran un exemple pràctic i real. Es tracta de l'empresa Ticumico, de comerç electrònic. Va consistir en potenciar ràpidament un negoci familiar de venda de joguines i eines educatives per a nens, com unes taules de llum.
El taller sobre el mètode Lean Startup, que és gratuït, es farà el 14 d'octubre, és a dir, aquest divendres a la tarda, de 3 a 5 a la Casa de la Cultura.
Les inscripcions són obertes i s'han de formalitzar a través del Servei d'Ocupació Municipal. Us hi podeu adreçar en persona trucant al 972 34 97 15 o bé enviant un correu electrònic a som@llorat.cat.
El que fem és ampliar la informació amb la Rosa. Molt bon dia.
La secció de promoció econòmica ha programat aquest nou taller de formació. L'edició del proper està dedicada en el mètode Lean Startup de creació d'empreses. El taller anirà a càrrec de Llorenç Bové, que és emprenedor, gerent de diverses start-up i creador de l'e-commerce Ticumico. El tenim al telèfon. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, en què consisteix aquest mètode Lean Startup?
Bé, el mètode Lean Startup és una metodologia que es va inventar un senyor que es diu Eric Rice, dels Estats Units. Està molt pensat per les startups americanes una mica del sector sud de Califòrnia, allà, Silicon Valley. I una mica el taller que es faria divendres que ve, el que ve a explicar és com aplicar la metodologia de Lean Startup en les empreses d'aquí i per poder fer un creixement molt ràpid utilitzant aquesta metodologia.
Quin és el secret, doncs, de poder aplicar amb èxit?
Sí, normalment la problemàtica que tenim els emprenedors o tenen els emprenedors és que disposem de poc capital inicial. I amb aquesta metodologia el que fem és validar molt ràpidament el model de negoci i saber si el producte que volem vendre li podrà agradar a algú o no.
Pot ser una mica més explícit?
Sí, per exemple, en el nostre cas, amb Ticumico, quan comença a fabricar taules de llum. Però no sabíem si la gent volia comprar taules de llum. I què és el que vam fer? Per explicar-ho molt ràpidament, vam fer una web dient que veníem taules de llum. Però encara no produïm les taules de llum. Fins que no vam tenir una demanda de gent que volia comprar les taules de llum, no vam començar a produir el producte. I la metodologia el que fa és dir, pregunta a qui serà el teu públic objectiu i és que et voldrà comprar el teu producte si te'l vol comprar. Si reps inputs positius que la gent vol comprar aquest producte, després posa't a fabricar-lo i a desenvolupar-lo.
I poder fins i tot orientar una mica més, no?, o afinar aquest producte.
Exacte, la metodologia està molt pensada per poder pivotar, no? Què són els pivots? Els pivots és, per exemple, si comencem doncs venguent un joguet de color vermell i veiem que a ningú li agrada el color vermell, el podem canviar de color blau, que és el color que li agrada més a la gent que ens vol comprar el nostre joguet.
Quan parles de taules de llum, estem parlant de tauletes de nit o no?
No, les taules de llum és una eina educativa que s'està posant molt de moda ara mateix per les escoles, bressol, sobretot, i és una eina que, com que els nens petits els estimulen molt la llum i en un entorn fosc els serveix molt per concentrar-se en l'activitat que estan fent. És una eina educativa.
D'acord. No ho coneixíem, per això ho preguntem, parlem del desconeixement. A quin tipus de persones pot interessar el taller?
Clar, tot emprenedor que tingui idea de negoci, vulgui saber com començar sense deixar-se tot el capital que tingui en el camí, i vulgui validar una idea de negoci, o fins i tot en empresaris que estiguin afincats, que vulguin treure un producte nou, o vulguin saber com llançar productes nous al mercat, és ideal aquest taller. Els hi canviarà una mica el paradigma de l'empresa clàssica que ensenyarà a la universitat de primer fer un business plan i aquest business plan portar a terme i estar de mesos i mesos desenvolupant producte fins a arribar a vendre. Amb aquesta metodologia, des del minut 1 comences a estar testejant el mercat i saber què és el que vol la gent i per què ho vol.
Tot plegat, sempre que parlem de temes d'emprenedoria, el referent sempre són els Estats Units, sempre que tots ho inventin allà, no? I que aquí no ho deixem d'exportar i aplicar-ho, no?, en la nostra realitat.
Sí, suposo que els americans tenen menys por a emprendre, no?, i el fracàs, no? Aquí, quan un emprenedor fracassa, sembla que hagi de plegar. En canvi, als Estats Units, el fracàs se n'aprèn moltíssim i està més ben valorat un emprenedor que hagi fracassat moltes vegades que no que hagi triomfat una vegada, perquè l'experiència al final aporta moltíssim en el background de l'emprenedor.
I aquest mètode, el Lean Startup, aplicat a Lloret i a la seva realitat, pot funcionar?
Moltíssim, moltíssim. Al final, el turisme també pot saber si pot ser un producte turístic enfocat en un mercat objectiu i abans de desenvolupar tot el portfoli per anar a vendre, pots fer petites píndoles a través de xarxes socials, en Facebook, preguntant què és el que vol el turista d'aquell país per venir aquí, i quan tens aquesta informació després hi fas el producte a mida, perquè sabràs segur que el vendràs i no perds diners doncs, desenvolupant el projecte i després que ningú te'l vulgui comprar.
Llorenç, quan expliques aquest sistema Lean Startup, què et diu la gent? Què et pregunta o què els preocupa?
La gent surt del taller molt, molt sorpresa. Diu, ostres, m'has canviat la meva visió de com entenia jo com s'havia de muntar una empresa. Molts els acabes trencant els esquemes i supercontents després. Per exemple, al Baix van fer un taller molt abans de Sant Jordi i dels 20 persones que van assistir, 3 es van comprar el llibre de l'Eric Reitz de Lean Startup i m'enviaven mails i dient, gràcies pel taller, que hem conegut aquesta metodologia, que m'està servint moltíssim per començar el meu negoci. I, bueno, la veritat és que la gent surt molt, molt encantada del taller.
El taller que es farà aquest divendres a Lloret de Mar, són dues hores de taller, són suficients?
Bueno, seran suficients per començar a conèixer què és això del Lean Startup. Després, per saber més a fons com aplicar-ho, diríem bé unes altres sessions, però bueno, amb això, com a mínim, la gent sabrà si li agrada el Lean Startup o no li agrada el Lean Startup, que segur que sí que els agradarà moltíssim.
I després es poden anar seguint informant i formant, no?, d'alguna manera.
Exacte, sí, no hi haurà problema per això. Segurament a través del Consell Comarcal de la Selva faran més formacions d'aquesta metodologia com altres vegades hem fet.
Doncs, Llorenç Bové, ens ha agradat molt conèixer tot aquest món o tot aquest sector, perquè la veritat és que no en sabíem res. Esperem que el taller vagi molt bé i que sigui això, doncs, que permeti crear empreses d'èxit tant a Lloret com a amb tota la gent que vingui.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos quarts menys cinc de nou. Un incendi va cremar la cuina de la xurreria del Rieral ahir a la tarda sense fer cap ferit. Això sí, es van haver de confinar els veïns de l'edifici a causa del fum fins que van acabar de ventilar l'immoble.
Segons fonts municipals, l'avís es va rebre sobre quan faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda d'aquest diumenge. Els serveis d'emergència es van desplaçar fins a l'avinguda Josep Pla i Casadevall, on hi ha la cafeteria Delícies. El foc es va apagar ràpidament i només va afectar la cuina de l'establiment. Tot indica que l'hauria causat el sobreescalfament de l'oli de la cuina.
Mentre va durar l'actuació, es va establir un perímetre a la zona i els veïns que eren dins de l'edifici van quedar confinats per no respirar el fum. Un cop finalitzades les tasques, els residents van poder entrar i sortir de l'immoble amb normalitat. Per tant, no va fer falta dur a terme cap evacuació.
A les tasques d'extinció del foc hi van intervenir efectius de la policia local de Lloret, bombers, Mossos d'Esquadra i el SEM.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Demà s'espera l'equip del síndic de Greuges a Lloret de Mar. Recordem que la visita forma part del centenar de sortides arreu del territori que du a terme l'equip del Defensor del Ciutadà. Unes sortides en què recull al voltant del 10% de queixes i consultes del total que rep la institució.
L'adjunt general del síndic de Greuges de Catalunya, Jaume Saura, assenyala que la diferència amb el síndic del Ciutadà és que aquest només pot atendre peticions relacionades amb l'Ajuntament, mentre que el de Greuges atén queixes i consultes de les administracions comarcals, provincials o autonòmiques i també de serveis com el gas, l'aigua, l'electricitat o la telefonia.
En el cas de Lloret, Saura apunta que és possible que bona part de les queixes estiguin relacionades amb els problemes de soroll.
Jo, com Lloret, podem rebre bastantes queixes, o estic especulant, perquè fins la setmana que ve no ho sabré. Un dels temes que està pujant molt en els darrers mesos aquí al síndic és el tema dels sorolls, i els sorolls vinculats amb l'oci nocturn. La convivència entre els ciutadans, el veí i els llocs doncs, de les festes, celebracions, etc etc. Evidentment també queixes més concretes sobre factures o elements que tenen a veure amb el subministrament elèctric. La queixa estrella durant molts anys aquí al síndic ha sigut el tema de servei social.
Jaume Saura deixa clar que un cop presentada la queixa passa a ser una més de les que rep l'organisme i, per tant, segueix el mateix procediment que les que recullen des de la seu de Barcelona.
Passa a ser una queixa com qualsevol altra de la institució. Per tant, entra en els nostres, la nostra tramitació. Bàsicament, examinem el que ha dit el ciutadà. Si cal alguna informació addicional o algun document addicional que en aquell moment doncs, no ha portat, doncs li demanarem. I quan tinguem la versió del ciutadà doncs, estudiada, farem una petició d'informació a l'administració, sigui l'Ajuntament, sigui el Departament de la Generalitat competent, l'empresa subministradora, etc.
Un cop analitzats els dos punts de vista, el síndic dona a conèixer la resolució tant al veí com a l'administració.
Els veïns que vulguin aprofitar la visita de l'equip del síndic de Greuges aquest dimarts a Lloret doncs han de concertar cita prèvia. Ho poden fer al telèfon gratuït 900-124-124 o bé al correu electrònic síndic@síndic.cat. Les visites es faran en el centre cívic del Rieral.
L'apuntador. Les activitats de Lloret de Mar.
El dimarts 11 d'octubre, a les 7 de la tarda, pots escoltar la xerrada d'astronomia Els grans misteris de l'univers. Una ponència de Santiago Ontañón, president de l'associació Astrum Lloret. El dimarts 11 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
La secció de promoció econòmica de l'Ajuntament programa un nou taller de formació d'emprenedoria i empresa.
Aquesta edició està dedicada al mètode Lean Startup, una forma de començar un negoci amb poca inversió i amb la qual es poden arribar a aconseguir grans resultats en molt poc temps. Aquest mètode aclareix els misteris de l'esperit emprenedor i revela que la genialitat no és l'únic ingredient necessari per l'èxit, proposant un procés que es pot aprendre i replicar. Us esperem divendres 14 d'octubre de 3 a 5 de la tarda a l'Escola d'Adults de Lloret. Inscripció gratuïta, places limitades. Més informació al SOM, Servei d'Ocupació Municipal. Telèfon 972 34 97 15 o al web lloret.cat/promocioeconòmica dins l'apartat formació.
Senyals horaris de 9:15.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment de passar pel quiosc i veure què diuen avui els diaris i a la primera pàgina del Diari de Girona hi veiem destacada una notícia luctuosa i és que ha mort un ciclista de 61 anys embestit per un totterreny a Roses. També se'n fa ressò a la seva primera pàgina al diari El Punt. Diuen aquests rotatius que el violent impacte que va rebre per darrere va fer caure l'home, un ciutadà belga, per un terraplè. El conductor del cotxe és francès i va donar negatiu en la prova d'alcohol. D'altra banda, també destacat en el Diari de Girona, en l'àmbit esportiu, l'eufòria per la plata al Mundial del Club Patí Girona. Diu que va haver-hi una gran rebuda a Girona de les subcampiones del món i a la fotografia s'hi veuen les patinadores que van arribar ahir a la tarda al pavelló de Palau, on les esperaven familiars i amics. D'altra banda, el Club de Patí Olot, campió, té previst arribar a la propera matinada. També en esports, una notícia que veiem en format breu al Diari de Girona i més àmpliament al diari El Punt, és que el Girona encadena el quart partit sense perdre en futbol. Va haver-hi un empat a 0 contra el Cádiz. Un xut al pal d'Eloi Amagat, ahir titular, va ser la millor ocasió al Carranza. En el cas del Punt hi ha una fotografia ben àmplia on s'hi veu Porto que lluita per una pilota amb Carpio, amb Longo d'esquenes, en el Cádiz Girona d'ahir. Més notícies en El Punt i llegim que el Call Jueu de Girona és l'escenari d'un videojoc d'aventura. Sefirot, de Judit Hierro i Quim Planella, s'està rodant actualment en imatges reals i en pla subjectiu. Els jugadors podran deambular pel barri vell i hauran de resoldre en primera persona un cas lligat amb el passat jueu. Més titulars, l'alta salinitat dels aqüífers de Sant Pere Pescador fa perillar els recs. Ho explica el Diari de Girona, que també té un titular on hi diu que la Generalitat denega la meitat de les peticions de renda d'inserció. Girocòmic preveu triplicar l'espai en la segona edició. També en el Diari de Girona, a Caldes de Malavella, troben un home que circulava 173 km per hora amb el permís retirat i drogat. A Figueres, vendes per 2,4 milions d'euros a la fira del vehicle d'ocasió. D'altra banda, en bateria de titulars, al Punt hi llegim que l'atur interanual del setembre baixa a Girona un 11,32%. El mes passat hi havia registrades a la ciutat un total de 5.500 persones sense feina, la majoria del sector serveis. També en economia, 17.000 visites a Firatast, Interquilt i Girocòmic. Els organitzadors destaquen la bona acollida del primer saló del còmic. I encara en economia, 205 vehicles venuts a la Firabo. La Fira Figarenca ha estat visitada per unes 12.000 persones.
La CUP, Mariano Rajoy i Donald Trump són els protagonistes principals de les portades d'aquest dilluns. L'Ara destaca que la CUP tensa el debat per la partida d'ensenyament. El País diu que Trump rebutja abandonar tot i les fortes pressions del seu partit. En el mateix sentit, La Vanguardia subratlla que Trump encara el seu pitjor moment al final de campanya. I l'ABC titula que la pressió perquè Trump es retiri trenca el Partit Republicà. La Razón assegura que Rajoy aposta per un govern continuista i renovar el Partit Popular al gener. I per últim, Barcelona blinda les seves icones per l'amenaça jihadista. És el titular que mana a El Periódico.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui trobem alguns resultats en esports, en l'esportiu i també en el Diari de Girona. Per exemple, veiem que el Lloret de futbol va guanyar el Sants 1-0. El Sants, que és un dels equips que lluitarà per l'ascens de categoria, doncs ahir va perdre a casa seva contra el Lloret en un partit, va perdre a casa del Lloret, volem dir, en un partit que situa els lloretencs sisens a la classificació a Primera Catalana, mentre que el Sants se situa ara en tercer lloc. D'altra banda, també hi veiem que el Lloret a la propera jornada jugarà contra el Masnou. Més resultats, parlem ara d'hoquei patins, victòria del Lloret, primera victòria de la temporada a l'hoquei Lliga, i ara mateix els lloretencs són setens. Hi ha quatre equips empatats a quatre punts en aquesta classificació d'aquesta Lliga que ha començat fa ben poquet, i el Lloret va guanyar el Noia per 2-3. I d'altra banda, en bàsquet, nova derrota, del sènior masculí, va ser contra l'Atlètic Silenc per 58-86. El Lloret és últim de la classificació sense haver guanyat cap partit. A la propera jornada hem de dir que el Lloret jugarà contra el Badalona. Sí que van guanyar les noies del sènior femení del bàsquet Lloret. Va ser a casa per un resultat de 51-41 contra el Casanenc.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts passen ara de 9:15 i seguim avançant aquí al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. I seguim ara amb més entrevistes i parlem d'un nom propi, el de l'actor Paco Moreno, que està rodant el seu 12è llargmetratge, que ja es diu aviat.
La pel·lícula porta per títol Les lleis de la termodinàmica, la dirigeix Mateo Gil, guionista habitual d'Alejandro Amenábar.
A la pel·lícula hi participen actors en alça, com Berta Vázquez i Chino Darín, fill de Ricardo Darín. Amb ells va estar rodant Paco Moreno la setmana passada en una sala mítica, la Paloma de Barcelona. L'espai es va convertir en una concorreguda festa amb 500 extras.
Les lleis de la termodinàmica tradueix les lleis de la física a les relacions de parella, fins i tot de forma literal, com la gravetat o l'atracció dels cossos.
Aquesta és la idea que impulsa aquesta comèdia romàntica que adopta l'estructura d'un documental i que es pot traduir amb la frase «Noi més o menys insegur s'enamora d'una noia massa atractiva».
El rodatge s'allarga durant unes 7 setmanes a diferents localitzacions de Barcelona.
I tenim aquí als estudis de la ràdio a l'actor i col·laborador d'aquesta emissora, Paco Moreno, bon dia.
Bon dia, Maria.
Parlem d'aquesta pel·lícula de les lleis de la termodinàmica de Mateo Gil, què en podem avançar?
Doncs això, el que dèieu, que és una mena de documental de les relacions de parella i és una comèdia molt divertida.
Què és el que t'hi veurem fer?
Doncs mira, el paper que tinc a la pel·lícula és de... em deien El Planeta, i més que res perquè en aquesta, la localització que estàvem gravant és una discoteca i estic intentant lligar-me a la Berta Vázquez, que és una de les protagonistes, i sóc un d'aquells grans planetes que està en atracció amb el personatge central.
T'hi veurem en aquesta escena o hi haurà alguna escena més?
No, només en aquesta escena, i he rodat un parell de dies, és un petit paper de reparto, però que està molt bé perquè és molt divertit intentant lligar-me a la nòvia d'en Mario Casas.
I tant que sí, no en tenim cap dubte. Què representa per tu, com valores el fet d'haver aparegut també en aquesta pel·lícula i d'anar apareixent en pel·lícules, tot i que siguin petits papers de repartiment, com dius, són grans pel·lícules, no és fàcil arribar fins aquí.
Sí, la gràcia d'aquesta professió és anar intentant escalar, és com si fos una muntanya i has d'anar escalant, i si són pel·lícules que a sobre tenen renom, pues millor que millor, perquè sempre et veuen directors de renom, i sobretot com en Mateo Gil, que ara està en un punt àlgid, que s'ha passat a la direcció, i segur que farà moltes més pel·lícules i ja et coneix i sap com treballes.
Precisament aquesta ha estat la teva 12a participació en una pel·lícula a llargmetratge. Sabem que vas fer una reflexió personal, la pots compartir amb nosaltres?
Sí, bueno, doncs això, que estava en el rodatge i vaig pensar que els tres o quatre protagonistes, tot i que són de renom, doncs no portaven ni tres o quatre pel·lícules en la seva trajectòria professional, i jo vaig pensar, mira, déu-n'hi-do, estic treballant amb gent, però que acabo de fer la meva 12a pel·lícula, i per mi és un repte molt personal continuar endavant inescalant aquesta petita muntanya que és el cinema i el teatre, que és una professió tot que avui en dia està molt difícil.
Objectiu, poder tenir un paper, encara que sigui secundari, o un paper important en una pel·lícula?
L'objectiu és arribar a dalt de tot, o sigui, l'objectiu és fer ser protagonista algun dia i, bueno, és això, és una professió d'anar escalant, d'anar, de no perdre mai el nord i tenir molta paciència, sobretot a la gent que comença, sempre li dic, és una professió d'anar cultivant, o de pensar que a l'any, normalment, un actor fa 3-4 pel·lícules només, depèn, hi ha gent que fa moltes, però el ritme que porto és molt bo, diguéssim.
En tot cas, notes a nivell personal que cada petit pas que fas vas creixent?
Molt, perquè, bueno, sobretot, per exemple, en aquesta pel·lícula hi havia... Vaig veure molts amics meus que estaven treballant en la professió i que estan allà. Jo estava amb un paper una mica més gran i, a més, se't veu ja pues, que estàs molt tranquil rodant, ja no tens els nervis de les primeres vegades, coneixes molt l'argot cinematogràfic, saps què vol el director, saps què has de fer, estàs preparat, o sigui, ja no tens aquells nervis de les primeres pel·lícules on estàs allà com, a veure què passarà, què tinc que fer, que... i ja estàs tranquil.
I n'hi ha actors que han arribat ben lluny que han començat així també, no?
Tots, de fet, tots. Tots comencen, sobretot a Catalunya, tothom comença fent pastorets i anar pujant.
Com el cas, per exemple, sense anar més lluny, d'en Fermí Reixac, que sempre ho explica.
Per exemple, sempre ell va començar fent pastorets, va passar al Casal de l'Obrera. De fet, fa uns dies estàvem repassant tota la història del Casal de l'Obrera perquè s'està preparant un llibre i vaig veure tota la trajectòria, igual ell als anys 60-70, jo als 80-90, o sigui... Ja.
Sí que has aconseguit, però, poder viure d'això, no? D'alguna manera...
Sí, és un repte, perquè de fet fa una setmana va sortir un article de la ISGE que deia que només el 8% dels actors viuen 100% de la professió i és una de les petites sorts que tinc com a professional.
Mm-hmm. Doncs, Paco, ens alegrem molt que tot estigui anant tan bé. Les lleis de la termodinàmica la podrem veure al cinema?
Al cinema el juny del 2017, perquè ara tot just, com dèieu a la notícia, s'està rodant a Barcelona i falten 3 mesos intensos. Estan a tope rodant dia a dia i segur que quan portin un mes estaran ja supercansats, perquè és un estrès bastant considerable.
Això arriba quan fa poc parlàvem amb tu per Cerca de tu casa.
Cerca de tu casa, que va ser l'estrena.
Com anar?
Molt bé, molt bé. Ara és una pel·lícula que ara està, diguéssim, amb una mena de cercle que es diu el Cercle Gaudí. Són pel·lícules que segur que estaran nominades als Gaudí i estan ara per tot Catalunya, acabant de fer els últims visionats dels espectadors.
Les sensacions que ha rebut del públic que l'ha vist són bones d'aquesta pel·lícula?
Bueno, hi ha una mica de tot. És una pel·lícula que ara mateix, avui en dia, la gent no vol veure moltes penes i és una pel·lícula que és de penes perquè parla dels desnonaments i, clar, és una pel·lícula difícil. A part, també és una mica difícil perquè la protagonista és la Sílvia Pérez Cruz, que és una gran cantautora, però hi ha molta gent que se li ha fet difícil veure a una cantautora com la protagonista i està allà lluitant. Suposo que ara amb el Cercle Gaudí l'acabaran de veure i a veure si rebem alguna nominació. Segur que la de la banda sonora als Gaudí se l'emporta, ja veureu.
Doncs tota la sort del món en aquests premis, esperem que sigui així, ho explicarem si es dona el cas, i Paco Moreno, esperem poder seguir parlant amb tu de tots els projectes que vagin passant per les teves mans. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Tres quarts menys 2 minuts de nou del matí i parlem ara també en l'àmbit cultural de la mítica formació Rumba 3, que serà avui a Lloret de Mar. No hi seran per actuar, però, sinó que la banda de rumba catalana assistirà a la projecció del documental que explica la seva emotiva trajectòria.
Un documental que està premiat com a millor documental del Festival de Cinema de Girona. Es titula De Ida i Vuelta i el director és en Joan Capdevila, fill d'un dels components del grup. La projecció serà avui a les 6 de la tarda al Teatre Municipal i l'organitza l'Espai Satear.
Parlem amb en Joan Capdevila. Molt bon dia.
Molt bon dia, Maria. Com estem?
Dèiem que el documental explica la història de Rumba 3, però des de quina perspectiva? Què en podem avançar?
Ah, comencem dures, amb les preguntes de bon matí,
Per posar una mica la mel als llavis de la gent.
Mira, s'explica una història humana, la història d'uns nens que arriben a veure complert el seu somni. Això és una mica la història de Rumba 3, després d'una època de postguerra, com uns nens amb unes necessitats utilitzen la música com a vehicle per veure complert un somni, i és triomfant la música. I bàsicament això és una mica la petita sinopsis de la pel·lícula documental que mostrarem.
Perquè els tres membres de Rumba 3, des del principi el seu objectiu era acabar triomfant amb la música?
Jo crec que el seu principal objectiu no era triomfar amb la música, era oblidar les penes amb la música i passar-ho bé. Però una cosa porta l'altra i van acabar complint el somni, que és viure de la música, això sí.
I en quin moment decideixes fer aquest documental?
Doncs en el moment que em plantejo fer un regal a la família. Plantejo fer un regal a la família una mica diferent i aprofitant, bueno, els estudis realitzats, parlo amb el meu amic que és el codirector de la pel·lícula, en David, i li dic, mira, David, tinc ganes de fer això, que te'n cresques, i es va engrescar de seguida. I va dir que li vaig explicar una miqueta la història seva, la història de Rumba 3, i em va dir, hosti, sona molt interessant, anem a veure què hi ha de cert en tot això i anem a tirar-ho endavant. I va ser així, en aquell moment vam començar pensant que igual faríem un videoclip, però se'ns quedava massa petit, vam passar al format curtmetratge i també massa petit, i vam acabar fent una pel·lícula documental de 84 minuts que explica això, i tot i això se'ns queda petit, perquè són més de 55 anys de carrera, però a part també ho parlem de la infància d'ells. És molt més que això, no? O sigui, parlem de la infància i d'un moment social que es va viure, com deia, al moment de la postguerra, i per tant n'hi ha una caiguda de 68 anys d'història aproximadament, que és l'edat que tenen ells.
Aquí Lloret almenys és poc problema, entre cometes, que es quedi petit, perquè hi seran els membres de Rumba 3 i tu mateix, i entenem que després podrà haver-hi una mica de col·loqui amb el públic.
Correcte, és la intenció, és tal com havíem parlat. Una de les coses maques que té això és poder després parlar i atendre la gent, i sobretot que si tenen dubtes o els ha agradat alguna cosa o no els ha agradat, sempre poder-ho parlar, no? De sobte, ho hem fet diverses vegades al Festival Inèdit mateix de Barcelona, on van guanyar també el Premi al Millor Documental Nacional i el Premi del Públic, que és un dels festivals de documental més important que hi ha arreu del món. Va ser el mateix, va ser acabar, vam estar allà, la gent quan vam acabar va començar a preguntar. Estem parlant a Barcelona, era un diumenge i estaven 1.200 persones al cinema Sarigau, va ser espectacular, i tothom, pues, moltes ganes de col·laborar i preguntar coses, no? Perquè sempre surten coses interessants que remouen una mica la consciència i que fa que la gent es pregunti moltes coses.
Clar, nosaltres comentàvem el premi al millor documental al Festival de Cinema de Girona, però comentes que també al Festival Inèdit de Barcelona. Què creus que té el documental que li permet rebre aquests premis?
Jo crec que el documental, una de les coses que té és sobretot que ha sortit de ser un documental a l'ús, és a dir, molta gent quan pensa en documental li venen al cap els reportatges aquests típics que acaben sortint a televisió, que tot és molt maco i bueno, és un... estem a casa, sentadets, mirant la televisió, i aquest documental una mica, com veníem del món de la ficció amb en David, hem intentat girar una miqueta la truita, no veníem ambiciats i vam intentar arriscar, llavors vam introduir també una miqueta de ficció amb aquest documental. Això, vulguis o no, va girar una mica aquesta truita i a la gent se li va fer un pèl atractiu, però sobretot el que més atractiu jo crec que se li ha fet és la part humana, no? Que molta gent ha acabat empatitzant amb el grup, amb Rumba 3, perquè els que el coneixien els han conegut millor, i els que no coneixien a Rumba 3 els han redescobert com dient, mare meva, són veïns nostres, per dir-ho d'alguna manera, i no els coneixíem. I això a la gent li ha sobtat, i sobretot la part més humana. I el paper de les dones amb un grup musical, no? Que sempre darrere d'aquestes persones n'hi ha una parella, no? En aquest cas eren les tres dones, tenien les seves dones, i el gran reforç emocional que han donat les famílies i les dones a aquest grup. i això em fa empatitzar molt, perquè és una història molt humana, sobretot.
I tu havies fet ja algun altre documental, perquè dius que venies més del món de la ficció, és el primer documental que fas?
Correcte, correcte, és el primer documental que faig, encara no havia estat treballant en aquest documental, sí que havia fet molta ficció, curtmetratges, videoclips, espots publicitaris, però no, el món documental era un món totalment nou a descobrir, i va ser el primer i realment molt content per tot l'èxit que està tenint.
Ara anava a dir, déu-n'hi-do, no? Quina manera d'iniciar-te en aquest món dels documentals.
Sí, sí, ha estat una...
Tens el cuquet de voler-ne fer més? Tens ja idees que et bullen pel cap?
Ja, ni tant, ja m'he engrescat amb un altre. Encara,
sí?
Encara no he acabat de moure aquest, que ja estic engrescat amb
un altre. Es pot avançar alguna cosa o encara creus que és aviat?
Sí, ja podríem avançar. Sí.
Doncs a veure, explica'ns.
Estem treballant amb un grup d'amics. Creiem que la il·lusió és el motor de vida, no? I llavors, una mica tothom, d'alguna manera aquí estem visquent en un petit cercle de confort, i el que estem buscant amb aquest documental és sortir d'un cercle de confort on vivim i anar a buscar feina a l'altra punta del món, arriscant-nos amb una cosa que ens agrada també, com és la música. Llavors s'ha fet un grup de música i anem a fer les Amèriques i a fer una road movie perseguint aquest somni d'intentar sortir del cercle de confort i millorar les nostres vides. I a veure què pot sortir. La màgia pot fer flotar.
Però per tant, és una barreja, no? La barreja de fer un documental però crear també aquest grup de música.
Correcte, exacte. És una mica...
Déu-n'hi-do.
Sí. Perquè és una mica... Això és una realitat, aquest documental, des de fa 2 mesos, i des de fa 2 mesos s'ha creat el grup, s'ha començat a assajar, s'ha començat a preparar tot el viatge, s'ha començat a preparar el documental, llavors és tot junt una cosa una mica màgica que va agafant forma cada cop i estan succeint coses que mai esperes, no? I a partir d'aquí és la gràcia de tot això, perquè neixen les pors, i de les pors i superar-les és d'on creix la part més màgica del cinema i de les històries humanes, que és d'allò inesperat van sorgint coses increïbles.
Doncs déu-n'hi-do, quin projecte més engrescador que tens entre mans. En tot cas, però ara vens aquí a Lloret a presentar el documental que ja està acabat, De ida i vuelta, es podrà veure avui a partir de les 6 de la tarda. La intenció és seguir girant-lo, seguir portant-lo per més festivals i per més poblacions?
Sí, exacte. De fet, segueix. S'està movent ara, com dius, es va fer a Girona, però també fa cosa de 3 setmanes es va fer a Colòmbia amb un festival que va anar molt bé, també a Ecuador es va fer, i es seguirà veient. Ara també es farà a Milán, a Itàlia, amb un festival internacional de cinema, i segueix movent-se, i seguirà movent-se, i esperem que hi hagi sort també, com deia l'amic Paco Moreno, que també apareix al documental, per cert, i espero veure'l aquesta tarda per allà, el nostre amic Paco de Lloret.
Doncs ens diu que sí, el tenim aquí encara i està dient que sí, que i tant.
I un fenomen, us agradarà, el tio és un crac, és un gran professional. I això, a seguir moure el documental, toca, i esperem a veure si sona la campaneta amb aquells premis que ha deixat anar de Gaudí i Goya, a veure si tenim sort, no? Perquè tot i que és un documental que no és a l'ús i té que veure la música, sí que opcions poden haver-hi. A la gent li està agradant, perquè, com deia, és un documental una miqueta diferent. No és només música, sinó és família i és història, al final.
I mai us plantegeu fer una projecció acompanyada d'un concert?
Es va fer en el seu moment, el que passa que amb un concert molt petitet. Van ser 4 temes que es van fer, va ser el Festival Inèdit, un cop acabat, i a part de fer lo del col·loqui, es van fer 4 temes en directe i va ser espectacular. Si no, ho hem plantejat, són coses que s'han plantejat, igual una miqueta més endavant, sobretot de cara a la gent que potser no els hi pugui arribar, que no els hi pugui arribar el documental, doncs poder plantejar documental més concert del grup.
Doncs esperem que vagi molt bé, en tot cas, com a mínim. La projecció d'avui aquí a Lloret, que no en tenim cap dubte, recordem, a les 6 de la tarda al Teatre Municipal d'aquí de la Vila. A quin preu té l'entrada?
Té un preu de 5 euros.
5 euros, igual que les pel·lícules de cinema que ofereix l'Espai Setè Art. Doncs esperem que vagi molt bé, Joan, tota la sort del món amb aquest documental i també amb aquest projecte que ens comentaves tan engrescador. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, Maria, i salut.
Un abraç.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
El dimarts 11 d'octubre, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya serà a Lloret de Mar. Per fer consultes o presentar queixes, cal concertar cita prèviament trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviar un correu electrònic a síndic@síndic.cat. Les consultes o queixes han de ser contra una actuació de l'administració pública o empreses que presten serveis d'interès general com llum, aigua i gas. El dimarts 11 d'octubre, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya atendrà les visites al Centre Cívic del Rieral, carrer Joan Fuster i Hortells 14, cantonada Avinguda Rieral.
Apunta't als cursos i tallers dels centres cívics de Lloret. Expressió artística, salut i benestar, noves tecnologies, balls, idiomes... Tota la informació al web lloret.cat o al Centre Cívic del Rieral. Al carrer Joan Fuster i Hortells, 12-14. Cursos i tallers dels centres cívics. Inscripcions a l'OIAC, als baixos de l'Ajuntament o a través de les mateixes entitats organitzadores.
Tens algun canal de televisió que no et funciona? Se't congela la imatge o et surt el missatge sense senyal? A causa del desplegament de la tecnologia per a telèfons mòbils 4G, podrien haver-hi problemes de recepció que fins ara no tenies. Contacta amb el Centre d'Atenció als Usuaris. Telèfon 900-833-999 o visita el web llega800.es. llega800.es. Servei tècnic gratuït en cas d'afectació per la implantació de la tecnologia 4G.
Quatre minuts per les 9. Continuen obertes les inscripcions pels cursos que organitza l'Ajuntament als Centres Cívics de Lloret. N'hi ha 25 de cursos i comencen entre aquesta setmana i la vinent.
A banda d'aquesta oferta sobre idiomes, noves tecnologies, pintura i manualitats, els Centres Cívics també acullen activitats de 8 associacions de Lloret. Proposen sessions d'allò més diverses, com cant coral, robòtica, balls, escriptura, habaneres, costura o escacs.
Estem parlant de la Coral Unió Lloretenca, Despertares, Dona Activa, l'Associació Hispanoamericana, la Multicultural de la Selva, els veïns del Molí, Masvilà i Can Ribalaigua, el Club d'Escacs i el Leat.
En aquests casos, per a més informació i per inscripcions, cal contactar amb l'entitat organitzadora.
Nosaltres avui ens fixem en una d'aquestes associacions. És el LEAT, el Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, que organitza tres tipus d'activitats. I en parlem amb la mestra, que és la Neus Dalmau. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Doncs anem a parts i comencem parlant del taller de poesia i rapsòdia. Què s'hi fa?
Sí, aquest taller és interessant perquè no és pas una cosa pesada en quant a mètrica, hi ha un estudi filològic de les poesies, no, no. És un taller pràctic en el que fem una repassada de tota la poesia, diguem-ne, de totes les èpoques. Podem fer des de Ramon Llull fins a la poesia de la contracultura, però sempre basant-nos en la pràctica i en el recitat i en el comprendre interiorment com funciona el poema i què és el que vol dir i la manera en què ho diu.
Més aviat anàlisi de poesia que no pas d'escriure poemes als alumnes o una barreja de tot?
Serà una pràctica, és una proposta de viure el poema, d'interioritzar el poema i de recitar-lo, perquè la veu, al final, la veu és l'instrument que tenim en el cos. I és interessant perquè també proposem, doncs, la manera de posar el cos, la manera de respirar, la manera d'abordar el poema, però des de la comprensió i deixant que sigui el propi cos que se'l faci seu. És una manera, penso que interessant, d'apropar-se a la poesia.
Doncs aquest és el taller de poesia i rapsòdia i hi ha dues propostes més. Quines són?
Sí, després proposem dintre del marc de les arts plàstiques, a part del taller de pintura a l'oli que fem per l'Ajuntament, en proposem un des del LEAT, que és el d'aquarela i guaix. L'aquarela i el guaix són dues tècniques sobre paper, tècniques pictòriques. A veure, l'aquarela he sabut que és una de les tècniques més difícils, però nosaltres ho posarem molt fàcil, ho posarem a l'abast de tothom, perquè s'hi puguin acostar als principiants, gent que no ha pintat mai, perquè també té uns resultats molt agraïts, perquè són pintures a l'aigua i que fan aquells resultats tan, tan evanescents i tan bonics. És interessant. I el guaix és una altra pintura a l'aigua, però que té una textura molt més compacta, fa una textura com a vellutada i dona uns resultats molt macos. Aquells cartells modernistes estaven fets amb guaix, per exemple.
Persones que no hagin pintat en la seva vida amb aquarel·la ni guaix, poden venir?
I poden accedir, perquè
tothom, eh?
Sí, perquè l'atenció és personalitzada, cada persona té un nivell i una manera, i llavors per cada persona hi hauran doncs els seus propis exercicis.
I la última proposta que fa el LEAT és un taller sobre història de l'art.
Història de l'art, l'any passat ja el vam iniciar aquest taller i va tenir molt bona acollida, la gent que van venir aquest any repeteixen, i aquest any serà interessant perquè començarem per l'art del segle XIX, pel romanticisme, el modernisme, i llavors seguirem per els trencaments que es van produir en el segle XX, des de l'impressionisme, que encara és el segle XIX, fins a les vanguardies, veurem el fauvisme, el cubisme, l'expressionisme, el surrealisme, tot sempre emmarcat en la història social contemporània europea, parlem de l'art europeu, fins a les tendències més actuals com el conceptual o la performance.
Doncs tothom que estigui interessat en alguna d'aquestes tres propostes, com es pot posar en contacte amb el LEAT, amb el Laboratori d'Expressions Artístiques?
Mira, queden algunes places en els cursos. Jo aquesta tarda estaré en el Centre Cívic a Rieral per veure si podem completar aquests cursets. No podeu passar per allà, aquests llibrets que ha fet l'Ajuntament dels cursos de centres cívics, hi ha el telèfon de LEAT, i si no, passeu pel mateix centre cívic del Rieral. Jo aquesta tarda seré allà matriculant, però si voleu passar els altres dies de la setmana, la persona que hi ha allà, el Marc Carreras, us informarà.
Per si algú que ens està escoltant no pot venir però vol prendre nota del telèfon, el podem dir?
Sí, sí, sí. El telèfon és el 68 62 44 74 4. Aquest és el telèfon del LEAT.
Doncs si algú ja estava interessat, que hagi pres nota. I ja per acabar, Neus, aquestes classes, per acabar aquest tema, aquestes classes quan comencen i on es faran?
Aquestes classes es faran al Centre Cívic del Rieral, el de la d'Història de l'Art i la d'Aquarela i Guaix, i el taller de Poesia i Rapsòdia al Centre Cívic Can Sabata. I es faran el de Poesia i Rapsòdia els dilluns, de 7 a 9, o 7 a 8 i mitja, i els altres dos, el dimarts, el d'Aquarela i Guaix, dimarts de 4 a 6, i el d'Història de l'Art, el dimarts també, de 6 a 7.
Fins al juny.
Fins al juny.
Sí. Doncs crec que tots els detalls queden explicats. Comencen ja properament?
Comencen el mes de novembre.
Al novembre.
Sí.
I Neus, abans d'acomiadar-te, que ens estem passant una mica d'hora, però volíem fer una breu pinzellada sobre la cantata de Randa, que en parlarem en els propers dies, però què ens pots avançar?
Us avanço que la cantata de Randa que hem promogut des de l'associació LEAT i que s'ha fet amb música de Salvador Brotons i llibret meu, explicant la vida i el temps de Ramon Llull, s'estrenarà aquest mes de gener al Palau de la Música amb l'Orquestra Simfònica de Balears i l'Orfeó Català. I que estem molt contents, el LEAT i jo particularment, i bé, que podeu treure les entrades a la botiga de la Núria, al carrer Rector Coc.
El Disc Club?
Sí, el Disc Club. I que l'Ajuntament i els autobusos canals i el LEAT hem posat autocars gratuïts per totes les lloretenques i lloretencs que vulguin anar a la cantata.
Per tant, només s'haurà de pagar l'entrada a
Exactament, a veure la cantata. Ho diem amb una mica d'antelació perquè ja fa 3 mesos que s'estan venent les entrades al Palau de la Música i ja no en queden masses a platea.
Déu-n'hi-do, moltíssimes felicitats. I si, molt breument, ens pots resumir com és aquesta cantata de Randa?
La cantata de Randa explica el temps de Ramon Llull des d'una mica abans, des dels càtars, la batalla de Muret, Jaume I, les vespres sicilianes, el que va passar, per què Ramon Llull va ser com era, un geni de les lletres, un geni del pensament. A veure, fem un resum molt resumit, però és una meravella, la veritat, és que Salvador Brotons també ha fet una música increïble.
Doncs, Neus, moltíssimes, moltíssimes felicitats per la part que et toca. Estem molt contents d'aquesta notícia. En parlarem d'aquí doncs, a un temps, però dir que ja es poden comprar aquestes entrades i qui estigui interessat al Disc Club amb la Núria doncs, podrà rebre tota la informació i adquirir l'entrada.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Neus, i que vagi molt bé tot.
Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I moltíssimes gràcies també a tots vosaltres. Ara són les 9:04 i us deixem amb el Lloret Esportiu.